Doncs continuem estirant el fil dels, de la presentació de llibres locals o d'autors locals pel Sant Jordi d'enguany. Hi ha passat temps des de Sant Jordi, però encara hi ha alguns que s'han presentat i que s'estan presentant, i alguns dels quals encara no havíem tingut l'ocasió de parlar-ne. I un d'ells és Entre la Segarra i Guinea Espanyola, Más de 4.000 quilòmetres i una vida, de Àngel Guàrdia Ferran. Àngel, bon dia.
Bon dia.
És un llibre, és una novel·la, una història basada en fets reals.
Sí, sí, sí.
Pel que comenteu, entre la Segarra, que és la comarca lleidatana,
exactament,
oi? I la colònia espanyola de la Guinea.
Mm-hmm.
Expliqueu-nos una miqueta d'on neix aquest llibre.
Bueno, aquest llibre... Tot té una història. Jo n'havia escrit un altre.
Uh-huh.
Tractava sobre l'esclavitud negra a Cuba.
Sí.
Aquell llibre em va servir per de suport per poder explicar l'esclavitud. O sigui, la meva afició era de història, de conèixer pues, coses que a vegades se'n parla poc.
Uh-huh.
I de l'esclavitud, que em van dir que hi havia molts esclavistes i negrers d'aquesta zona i del Maresme, vaig estar mirant i no en trobava cap. Em van dir, home, és que els amaguen. Ah. A partir d'allí em vaig posar a mirar per internet i bueno, vaig anar trobant informació, i al final pues, bueno, vaig generar la novel·la, que era el suport.
Uh-huh.
Els d'allí, quan ve la independència, ja la veuen vindre, ells i diners pues, cap aquí. Venien, i el diner venia un camí tot curiós. Anava de l'Havana a Chicago, de Chicago a Londres, de Londres a París, de París a Barcelona i de Barcelona a la butxaca de l'amo, per dir-ho uh-huh. d'alguna manera. Podríem dir que era diner negre, no ho sé.
Uh-huh.
Vale. Fet això, va ser a finals del segle XIX, i feia una mica, bueno, una mica uns quants anys, que hi havia hagut el Pla Cerdà, i estava dissenyat, fet, etc. Alguns dels que venien doncs van comprar una parcel·la, van ser el seu bloc,
uh-huh.
no hi havia ascensor, vivien a la primera planta, de la que en diem el principal, amb el que ve si viu l'amo del seu principal, i bé, pues, ho feien així. D'altres van dir, home, jo tinc una plantació allí, a Cuba, de sucre, pues, ara hi ha el cacau, per la zona de Guinea, doncs podria fer una plantació allà a Guinea, perquè hi havia bastanta facilitat per aconseguir terres. Les donava, pràcticament les donava el govern a qui volgués fer, sempre i quan les fes rendir.
Uh-huh.
Llavors, alguns van anar allà. La història aquesta jo vaig estar comentant, bueno, tot això vaig estar comentant amb un company, em va dir, home, s'has quinat a Guinea? Jo, no, tal, bueno, pues, fulano, no el coneixia de res, vaig anar mirant informació, i em vaig trobar pues, amb una família, on el patriarca de la família tenia aquelles virtuts, entre cometes lo de virtuts, de per allà aquella zona. Vivia més de lo que era desitjable, jugava a cartes, sobretot quan hi havia begut, amb lo qual pues, normalment perdia, i li agradaven potser les faldilles que no eren pas de massa prop de casa. Bé, amb tot això la família va anar tirant avall, i un dels fills va dir, pare, jo me'n vaig, treballaré fort, faré diner, tornaré, pagarem les deutes i tornarem a ser els que érem abans. I aquest se'n va anar a Guinea. Abans va tindre que fer uns quants contactes a Barcelona i bueno, va anar a Guinea i, uh-huh. i l'home, doncs, escolta, si jo no he estat mai a l'Àfrica, jo no sé, de cacau, no sé, no et preocupis, això ja t'ho faran tots els capatassos que llançaven, i tu simplement mano dura com els braceros. Els braceros eren els empleats que tenien allà, normalment venien de Guinea, perdó, de Guinea, no de Guinea, de Nigèria i d'aquella zona.
Uh-huh.
I, bueno, el llibre aquest pues, tracta d'això.
Sí, això que ens heu explicat, encara sí. que sigui l'argument, entenc, del llibre, és una història que vau conèixer. Una història real que havíeu conegut.
Bueno, més aviat buscant informació.
Buscant informació, sí.
Coneixia algun personatge, uh-huh. més que no els de la història, sinó els descendents. Algú uh-huh. no el vaig arribar a conèixer.
D'acord.
Bé, si tornem altra vegada a Guinea, uh-huh. doncs allí era l'època de la colonització. Val a dir que és realment curiós la història de Guinea relacionada amb Espanya. Va arribar de casualitat. O sigui, el 1777 es va fer un acord entre Espanya i Portugal. A Portugal li feien falta o li feien gràcia uns territoris que hi havia per la zona d'Uruguai. En aquell temps Uruguai era molt més gran cara. E incorporar-los a Brasil. Aquell lloc era un lloc que estava al costat del mar i anava bé perquè era l'època, 1700 i alguna cosa, d'emple auge de tota l'esclavitud. I llavors el volien per tindre els vaixells, poder-los guardar allà, etc. Amb els vaixells passa una cosa, cada viatge, perquè sigui rentable, doncs hi anaven uns 450-500, excepte un que sembla ser que en va portar 800 i pico d'esclaus dintre. Imagineu-vos com anaven. Bé, feien això, però la captura de l'esclau, els primers doncs, els enganxaven allí a la costa mateix, perquè no sabien de què anava, però a mesura que es van anar enterant, anaven tirant cap dintre, i llavors ja es feia més difícil, la captura era més minsa, i total, doncs, s'havien d'esperar un temps fins que feien la càrrega per poder posar el vaixell. Aquesta càrrega normalment es guardava, igual que ara els containers al port, es guardava en algun lloc a prop del mar, es deia la factoria, de fet era un magatzem, i ells els anaven posant i quan ja teníem tot el del vaixell, doncs es carregava. Llavors li feia falta aquell territori. I va proposar en aquell temps doncs, a Espanya de passeu-nos aquest territori, nosaltres passaríem la illa de Fernando Po, la de Annobón, i poder comerciar la costa d'Àfrica. Això hi havia de temps enrere. Portugal rondava molt per allà per Àfrica en temps d'Enrique el Navegante i Espanya pues, bueno, també en aquell temps encara anava baixant la seva força però encara era molt potent i temps enrere pues, encara ho era més. Havien anat pactant d'altres coses com l'acord d'Alcassovas, curiós perquè van fer abans de que Colón trobés Amèrica van fer una ratlla que passava per les Canàries i d'aquí cap amunt per tu i d'aquí cap avall per mi el que trobem. Quan es va trobar a Amèrica, pues, la part d'Espanya era de Texas amunt, la part de Portugal era de Texas avall, no hi estaven d'acord, bueno, van tractar amb el papa, que també tenia el seu poder, Alexandre VI, nascut a Jàtiva, i d'altres coses de la seva biografia que s'aparten, però realment curioses. I aquesta ratlla que era horitzontal es va anar fent amb una ratlla vertical. Conclusió, Brasil va anar a parar a Portugal i el resto va anar a parar cap a Espanya. Bé, això eren els antecedents. Si tornem amb l'acord aquest que ja van fer, llavors Espanya tenia pues, el que és Fernando Po, el nom ja és portuguès, vull dir, venia d'allí, l'illa d'Annobón i poder comerciar per aquella zona. Van fracassar a l'hora de voler anar allí, malalties, mala mar, perquè els que hi van anar per fer-se càrrec d'això venien d'Amèrica. Els nadius tampoc ja estaven massa d'acord en que vingués un altre allí, total que bueno, ho van abandonar. Van abandonar, al cap d'uns anys s'hi van ficar els anglesos, que també necessitaven. Ells hi havien fet la proposta d'abolir l'esclavitud i el que necessitaven era que es complís i plotar en un lloc per poder tindre forces, poder amarrar els vaixells i tot per perseguir els que s'escapaven d'això, de la vigilància aquesta.
Els que continuaven fent tràfic.
Una anècdota curiosa, els vaixells normalment portaven algú a dintre, un home de palla, per dir-ho d'alguna forma, que era nord-americà. Posava la bandera nord-americana, aquell ja donava la imatge de nord-americà i aquests els anglesos no els tocaven. Tenien els seus acords amb les... Bueno, per allà la part dels Estats Units. Es van posar allí i van durar uns anys fins que el 1845 Espanya va dir això ens fa falta i com que d'un tractat això era nostre, etc., doncs bueno, van anar allà, van discutir, els anglesos ja havia passat temps perquè la primera prohibició de l'esclavitud era el 1807 i d'alguna forma els demés hi havien anat signant acords, altra cosa és que els complissin, normalment no, però ja els havien signat i bueno, van cedir els territoris aquests i allí es va establir, diguem, Espanya ja de manera sèria i rondant per allà.
Estem parlant de Guinea, en aquest cas.
De Guinea, sí, de Guinea. Llavors, estan allí, a Guinea, doncs bé, calia la comercialització. dels productes d'allà. Per tant, es va crear la colonització. Tothom compara la colonització amb un taburet de tres potes. El taburet de tres potes sembla que s'aguanta, si en té quatre pot ballar i si en té dos cau. Tres és el número adequat. En aquest cas, les tres potes eren l'econòmica, la política i la ideològica. De l'econòmica hi anaven les empreses. Si anem mirant una altra cosa, aquí a Catalunya tenim poca afició a ser funcionari, mentre que a d'altres restos d'Espanya, doncs sí. Un jutge estava a Madrid, home, podríem anar a Cuba. Anar bé a Cuba, allà li anava la mar de bé, sobretot econòmicament, i quan havien acabat que les coses van malament, tornava a Madrid i se n'en tornava cap a... Bueno, cap al jutjat que havia estat o un altre de semblant. Bé, hi ha hagut exemples posteriors que quan han deixat un càrrec també han tornat al seu origen. Aquí no, i un empresari o fa treballar el diner o el diner s'acaba i queda en res. La majoria d'empreses que anaven a Guinea eren d'aquí a Catalunya per a cultivar el cacau, que era semblant a cultivar el sucre. Evidentment que els processos eren diferents, però vull dir, molta mà d'obra i vale. I tenim un producte i d'aquest pues, després l'hem de treballar. Aquesta era la primera pota. La segona era la política, d'acord, etc., però Espanya estava llavors liada amb la guerra amb Sidi-Ifni. I quan al polític no li anava bé el que es complís el tractat, tren a l'exèrcit. L'exèrcit devia mirar l'altre exèrcit i si el podem guanyar, doncs endavant, i si no, pactarem amb algú. Faig un parèntesis, un exemple clar d'això va ser a la illa l'Espanyola, de que bueno, Espanya estava en guerra amb Anglaterra, no ho veia gaire clar, i els van ajudar els francesos. Clar, t'ajuden a canvi de... En el cas d'allí, de l'Espanyola, que ho poso com a exemple, va sortir a Haití, que va passar a França, i Espanya es va quedar a Santo Domingo. Bueno, aquest era el típic que es feia amb la part política, que també hi havia l'exèrcit, per mantindre l'ordre allí dintre. Allà no hi van voler anar, l'exèrcit estava liat amb la guerra. També és una altra història de per què preferien la guerra que allí, però bueno, vull dir, és a part. I llavors hi van enviar la Guàrdia Civil. La Guàrdia Civil... n'hi van anar quatre, pocs, van crear una guàrdia colonial dintre dels d'allí, voleu triar-ne alguns i dir, home, tu faràs de policia i tal, bueno, pues millor que no treballar allà al camp i millor pagat. D'aquestos n'hi va haver un de curiós, tal Julián Ayala, va marcar ordre. I per altra banda, pues, la seva biografia està lliure per internet i és curiós. El títol és Un guàrdia civil en la selva. El títol ja és curiós. I aquest home, pues, bueno, alguna mesura que va fer va ser en un poble que estaven ell i els que l'acompanyaven i no el deixaven dormir els crios, pues, bueno, mort el perro, s'acabó la ràbia. Va matar tots els nens d'aquell poble, Mico Semej. Déu-n'hi-do.
D'acord.
I la tercera pota, la ideològica, hi van anar els claretians, els frares claretians. La seva missió era evangelitzar, etc. I de pas, doncs, bueno, s'havien de fer servir eines per poder convèncer els altres de que es fessin catòlics. Els claretians eren seguidors d'Antoni Maria Claret, part d'un carrer a Barcelona on van fer sant. Una anècdota, aquest home era bisbe de Santiago de Cuba. Parlava a favor dels esclaus. Llavors que hi vaig posant alguns parèntesis, però vull dir, bueno, la història és la història i estava per allà, parlava a favor dels esclaus i el van apartar. El van apartar perquè molestava pues, els d'allí. I el van posar de confessor d'Isabel II. Bueno, la raó del perquè els va, de que parlava a favor dels esclaus i això va suposar que l'apartessin era de que parlava amb els esclaus queixant-se de que treballaven tant que no tenien temps d'anar a missa el diumenge. I bueno, això els esclavistes no hi estaven massa d'acord. Tornant allà a Àfrica, hi havia els claretians, la seva missió pues, era educar, evidentment amb el cristianisme o amb el catolicisme, millor dit, I llavors, què passa? El govern tenia un territori que s'havia d'explotar, repartia terres amb els que ho volien, els colonos que ho volien fer, que en fi, de colonos n'hi havia entre 300 i 500, bé, de colonos no, d'homes blancs, i llavors entre 300 o 500, el que més eren tots nadius. I a part d'uns esclaus que van venir alliberats d'Estats Units, que estaven a Libèria, i que alguns doncs, van anar cap allí, com que allò era Fernando Po, van dir fernandinos. I era una classe entre els colonos blancs i els natius negres. Aquests també eren negres, però tenien un altre tipus de cultura, etc. I llavors doncs, era una classe, diguem, entremig dels dos. Bé, es repartien les terres, no petites, finques de 500 hectàrees i alguna de més gran. I després els nadius doncs, també els hi donaven algun terreny. Això ho feien els claretians que ho aconseguien, però s'havien de passar al catolicisme. I si no, doncs no eren mereixedors pel que sembla d'això.
D'acord.
I, bueno, tenien finques de 10 hectàrees, justet, justet, per poder mantindre amb apuros. I, bueno, hi havia també alguna altra cosa, i era de, si aquí tenim una família catòlica i té una finca petita, hem trobat una altra família catòlica, una altra finca petita, aquests tenen un nen, aquests tenen una nena, si es casessin, podrien ser una tercera família catòlica, per tant, una tercera finca, que, com que són petits, de moment que la gestionin els pares de l'un i de l'altre. Una pràctica, si més no, curiosa. Bueno, això és la història d'allí, i llavors aquí és on se desenvolupa el Gerard.
D'acord. Que és el protagonista.
El protagonista real del llibre.
Que ve d'un poble fictici, en aquest cas.
Sí.
Que és
sí. Guineueta del Sió. El Sió és un riu que hi ha allí, sí, i aquest és...
El riu sí que és de veritat, sí.
Aquest és de veritat, sí.
Us veu inventar el nom del poble, per no buscar, entenc, un poble, però bé, un poble situat a la Segarra.
Sí.
Perquè sou d'allà.
Sí, jo sóc fill d'allí.
I aleshores, a partir d'aquesta història, aquest immigrant, en aquest cas, que per buscar-se la vida o per reflotar la seva família, se'n va en aquesta Guinea, que ens heu contextualitzat també, per això, per fer-se un futur i per recuperar uns diners.
Sí, era el seu principal objectiu.
Ho aconsegueix?
No.
Ai... Ara no hem fet un spoiler, no? A mitges.
Diríem que el llibre comença igual que acaba, per tant,
des del principi.
Sí,
perfecte.
Des del principi. Algú no li agradava de que vingués i se'n va preocupar d'una manera massa dràstica.
D'acord.
I no va poder venir.
Per tant, però la història... Parteix d'aquesta base real en la qual l'Àngel hi ha hagut d'investigar.
Sí, bastant. Ha estat a Guinea també, només 15 dies. Era rata de biblioteca allà mirant i després per la tarda sortia a parlar amb gent d'allí, vaig conèixer gent, alguns, un guineà ha estat a casa 15 dies, home, va trucar, curiós, el telèfon és caríssim però el WhatsApp és gratuït.
Clar.
Llavors em va trucar i li va dir vine que ja tens hotel. Ell tot content i jo ja tenia un informador, vaig tindre a casa i vaig anar aixecant, preguntant, etc. I aquestes doncs són les fonts d'alguna forma, i un far de llegir, sí, llibres d'història que són densos, espessos, busquen un i bueno, si això surt aquí, surt allà i surt amb un altre, deu ser cert. Si sortia amb tres fonts diferents i bueno, si a més t'ho corroboren els natius que han per allí, pues...
encara més. Per tant, una cosa molt important sempre és la verificació de les fonts d'allò que...
Home, sí, perquè si no pues, ja fora una cosa de ficció i no ho intentava. O sigui, a mi em pesa més conèixer la història de Guinea, i has vist que m'he esplaiat podent comentar coses d'allà i allí, i el llibre torna a ser altra vegada el suport per poder-ho explicar d'una altra forma, diguem, més planera. I
per tant, la gent que s'acosti al llibre s'acostarà també en aquesta història de fons, que ens ha explicat ara l'Àngel.
Perdó?
Que la gent que llegeixi el llibre s'acostarà també en aquesta història de fons, aquesta, aquesta història de la colonització espanyola de Guinea, que ens heu contextualitzat
de
fa una estoneta.
Quan faig més que fer promoció del llibre, dono xerrades amb centres cívics, on me criden i vaig. I si no, pues, també em busco en centres cívics o així, i el que parlo pues, és ampliat el que m'està comentant aquí de la història, pues, en fi, un PowerPoint o qualsevol altra eina d'aquestes, i allò és on hi tinc la meva afició i és el que explico.
Àngel, a les comarques de Lleida o a la Segarra es coneix aquesta relació que pot haver entre immigrants d'allà i l'Àfrica?
Jo vaig estar preguntant en general, no de fer una enquesta, però vull dir allò, quan parlava amb gent, i sempre em deien dues frases. Bueno, allò és una dictadura i allí la gent va tindre que venir per cames.
No, tothom, clar, parles de Guinea, tothom pensa en l'Obiang.
Llavors, són dues dades, evident que les dues són certes, però em semblava pobre com per parlar la relació de Guinea amb Espanya. Va ser colònia 200 anys. I el més curiós, va ser província espanyola 10 anys. I d'una província...
Com les Canàries. Com les Canàries, que en el fons l'únic que encara ho són, en aquest cas. Són dues províncies, però em refereixo que, clar, són territoris africans.
Sí, doncs va ser una província 10 anys, i d'una província, si l'únic que en sabem és que allí és de marxar per cames, i, en fi, potser era poca cosa.
D'acord. Per tant, us ha interessat explorar aquest vincle més per la banda del lloc d'origen que per la banda del lloc de destinació. És a dir, el lligam vos el teniu amb la Segarra.
Sí, però jo ja estava mirant de Guinea.
D'acord.
Perquè, així com t'he explicat moltes coses de Cuba, etc., i té un paral·lelisme, no la història en si, perquè són coses diferents, però bueno, hi ha coses semblants. Almenys la meva afició sí que té un paral·lelisme. Estudiar Cuba, estudiar el que és l'esclavitud, posar-li un suport per poder-ho comentar. Estudiar Guinea. Vaig començar estudiant Guinea. I com em van explicar la història de Llei dels Orígens, era perquè jo l'altre li estava explicant, no, ara estic ficat en coses de dir Guinea, a veure què hi ha i tal. I aquí va ser quan... I tu saps que hi va estar a Guinea? Doncs no, i allà va començar.
I d'allà va començar, perquè clar, amb Guinea no, però a Sitges amb Cuba relaciona bastant, històricament.
Jo vaig llegir un llibre, i en fi...
No dic que sigui edificant, dic relació.
No en sortia cap. I vaig quedar parat, perquè bueno, jo vic a Sitges, però porto 15 anys només, i era el principi. I clar, quan sabia que hi havia esclavistes del Maresme i del Garraf, vaig dir, home, estic a Sitges, ho he de mirar. Vaig mirar un llibre d'aquí que parlava, en fi, de gent que havia anat allà, i comerciants, però esclavista cap. Ho vaig comentar i em van dir, home, i coneixes a fulano? Ah, sí, doncs mira, el seu revésavi. No fotis, sí, i així és. I, bueno, i la pregunta següent era, i com és que no ho posa el llibre? S'amaguen.
D'acord, però és a dir, el que jo estava preguntant és això, que relació amb Cuba Sitges en té,
sens dubte.
Ja dic, més enllà de que sigui bona o dolenta, de que sigui edificant i de que els descendents no tenen culpa del que fessin els seus antecessors.
No, però si ho oblidem, al cap de 100 anys...
No, això és una altra història, sí.
Al cap de 100 anys a Guinea es feia el mateix. I si ho oblidem, doncs actualment, en fi, vull dir...
També hi ha un moviment ara mateix que està intentant recuperar aquests...
Sí, però vull dir, encobert, en fi, hi ha alguns treballadors que tenen un salari, doncs que...
Enteneu, per tant, que hem fet poca, o que fem poca difusió d'aquesta part de la memòria històrica, ara que es parla tant d'aquest concepte.
Bueno, hi ha que no hi està massa d'acord de publicar la memòria històrica, llavors no em ficaré ara jo amb coses d'aquest tipus. Personalment m'agrada entendre-la, conèixer-la. No sóc historiador de professió, però m'agrada conèixer-la i si puc comentar-la.
Doncs Àngel, us preguntaré, i per què no sent historiador, sent una persona que diguem que ha arribat al món de les lletres gran, per què us hi heu posat a fer un llibre? O fer un parell de llibres, en aquest cas, un de Cuba i de Guinea?
Bueno, tot té la seva anècdota.
Va.
Jo treballava vaig estar en una multinacional d'informàtica durant 22 anys. Uh-huh. Això va ser el meu començament i la meva formació era d'enginyeria electrònica. Després d'allí vaig passar a una fundació perquè, bueno, vam sortir tots d'aquella multinacional perquè la van comprar. Uh-huh. I llavors, doncs, quan surten molts amb un perfil semblant, tens més dificultats, vaig dir, canviem de sector, bueno, vaig passar amb una fundació, em vaig dedicar allí a coses de relació entre, o d'intermediari, no de producte, d'intermediar entre una empresa d'aquí i una empresa de fora. No hi havia internet i les comunicacions no eren tan fàcils i la informació tampoc era tan a l'abast. Uh-huh. Llavors, poder estar allí al mig, doncs, bueno, ajudava a... treballava en projectes de la Unió Europea en aquest aspecte. Per altra banda, tinc afició a viatjar. El currículum diu que he estat a més de 60 països. Uh-huh. És cert, alguns poca estona, però alguns déu-n'hi-do. I aquí trobes que, almenys, per què aquest grup reacciona així? Suposo que no ho sé, però que un psicòleg, quan veu algú, també es deu pensar per què l'individu aquest fa aquestes coses. Bueno, pues, si trasladem lo de l'individu a lo d'un grup, per antropologia pots arribar-hi. Uh-huh. Vaig estar antropologia i una de les assignatures era l'esclavitud. Me la van explicar. Anècdotes d'això, bueno, la professora tenia relació amb Cuba i amb Brasil, pues ens la va explicar sobre exemples de Cuba i de Brasil. I a partir d'allí va ser quan, bueno, allò que et diuen, no, i de Cuba, sobretot, hi havia molts esclavistes i negres catalans de la part del Maresme i de la part del Garraf. Per una banda, doncs clar, si un negre tracta amb coses de vaixells, doncs suposo que aquí tenim més afició i més coneixement del vaixell i les aigües i com es mouen, que no, per exemple, Palència. Uh-huh. Vull dir, bueno, terra endintre, molt endintre. I llavors, doncs, bueno, d'això ja em va néixer la inquietud d'anar mirant, anar fent, m'estava jubilant, i vaig començar donant xerrades sobre l'esclavitud negra a Cuba, bueno, doncs, així, sense més. Uh-huh. I vaig estar en un lloc, hi havia un president, una associació, sempre hi ha un president, jo sempre penso que parlen més de lo que fan, però bueno, és una manera de dir-ho. I em va dir, Àngel, per què no em fas un llibre d'això? Jo, que a vegades em perdo potser per comentar masses coses, paraula de president, per mi una ordre. I de seguida vaig dir, boig, però què acabes de dir? Si no en tinc idea de juntar... 3 anys vaig anar a l'Ateneu de Barcelona a fer un curs de narrativa per que les frases una darrere l'altra tinguessin un cert sentit. Sapigué qui era un narrador, sapigué com havia d'anar un diàleg, bueno, 3 anys... Uh-huh. Vaig estar allí. I llavors, pues, ja, perquè em venia d'allí que havia de fer un llibre pel mandat aquell del president que jo mateix m'hi vaig ficar. I bueno, després hi he trobat gust i després d'aquell, pues, bueno...
Ha vingut aquest.
Sí. Uh-huh. I n'hi ha un altre que està a mitges.
Anna, és la següent pregunta era aquesta. Que n'hi ha més i de què va el nou?
Sí, es pot saber.
A veure...
Els subtítols moltes vegades parlen més que el títol. Uh-huh. De qualsevol llibre, idea o cosa. El subtítol d'allí, d'aquest altre, que estic a mig fer, perquè el vaig començar abans que aquest, però quan me van explicar això vaig dir, no perdem temps, fiquem-nos aquí, l'altre pot anar seguint. Uh-huh. L'altre és un xicot de la Segarra, es diu Lucisco, i diguem que el subtítol fora que allà on neixes hi ha unes circumstàncies de tota mena que t'afectaran a lo llarg de la vida, probablement. Uh-huh. Bueno, aquest Lucisco va néixer a la Segarra, va néixer cap allà l'any 60, una mica abans, fill d'una família republicana, i la família no tenia massa diner. Bueno, no és una biografia meva ni molt menys, vull dir, me'n vaig apartar totalment perquè no vull estar explicant la meva vida així sense més, ho dic perquè hi ha coses que coincideixen, uh-huh, per l'edat, etc. I llavors aquest allí pues, li passa de tot. De tot, què hi podríem posar? Això que va passar a fulano, posat allí. En fi, aquest se li va morir un pare quan era al col·legi, es va tindre que fer càrrec de les terres perquè era l'únic baró de la família, i en fi, no en sabia, hi havia un cosí del... Aquest és totalment ficció. Uh-huh. L'únic que hi ha, pues, que les anècdotes de lo que li passa amb aquest, ho he tret pues, del que li ha passat amb un altre, reservant la seva intimitat o, en fi, el qui fos. Llavors, doncs, bé, li van passant coses. Sí, què volia dir? Que, com que no en sabia, llavors hi havia un cosí del seu pare que li explicava el que havia de fer. Farem això, farem allò, era el que li explico jo al lector, el que es pot fer quan te passen aquestes coses, no? O quines eines, quines coses es fan del camp, com es fa, com es cull el blat, què es fa, què passa després, on el vens, etc. Tot això. I va haver el tractor, va fer un canvi total la pagesia allà, i llavors em serveix també per explicar el fenomen del tractor, què fa, i com van sortir els d'allí, pues amb el tractor, uns, els que tenien diner, tenien liquidesa, vull dir, compraven tractor i les eines de darrere. Els que no podien. Llavors, amb el tractor feien el doble de... quan llauraven, el doble de terra. Per tant, la terra s'esgotava la meitat. El que abans feien de sembrar any sí, any no, després ja podien sembrar cada any. Si sembres el doble, colliràs el doble, entre cometes.
I guanyaràs més.
I llavors guanyaràs també el doble. Després d'això hauràs de fer alguna cosa, perquè si no ho fas tu i dones les terres a que ho faci algú que tingui tractor, perquè si no amb els mulos no pots sembrar el doble, doncs hauràs de pagar allò. Si això et surt positiu, anem-hi. Si et surt negatiu, no ho facis. Vull dir, aquesta era la primera equació que calia resoldre. Tots els pagesos van dir anem-hi perquè rendeix, i doncs, molts, els que tenien tractor, es preocupaven de treballar les terres de l'altre, que no el tenia perquè no tenia liquidesa, però li estimava més sembrar el doble. I ara què farem? Doncs si no hi ha això, bueno, van començar a posar en gallines, va ser tot un negoci al principi, n'hi havia tant que el preu va baixar, van passar pollastres, n'hi havia tants que el preu va baixar, van passar tocinos, és l'evolució dels pagesos de per allí. I al posar-los allí l'amenaça era la pesta africana, que n'hi havia, i et cremaven tot lo de dintre de la granja, vull dir, en fi. I això, pues, hi va haver el suport de lo que ara és la Bonària, o sigui, de la fàbrica, per dir-ho d'alguna manera, de lo que és ara la Bonària, una empresa que va començar un veterinari, el veterinari és l'actual president, ja 80 i pico anys té, doncs va començar de veterinari per cuidar dels mulos, els cavalls i això del pagès. Però clar, després, com que això es va abandonar i ja tot era tocinos, gallines i pollastres, doncs bueno, el veterinari es devia reinventar i van muntar una cooperativa. Aquesta cooperativa atenia els pagesos, vull dir, que estaven per allà, s'associaven i formaven part de la cooperativa. Una granja, sigui de tocino, sigui de lo que sigui, necessita el que entra, el pinso, les cries petites i de més estris que coses que es necessiten, inclús estris mecànics per poder portar això endavant, i després la producció treure-la. Un pagès que s'havia posat allí perquè no tenia diner per comprar tractor, tampoc tenia potència, diguem,
per comercialitzar.
Per comercialitzar ni l'altre. La cooperativa aquesta ho va fer
t'ajuda
per una banda i per una altra. I, bueno.
I aleshores la cooperativa que neix al poble de Guissona...
Sí, a 6 quilòmetres de casa.
D'acord.
Sí, sí, no, nosaltres hi vam arribar abans.
Doncs això és, diguem, el pal de paller d'aquest nou projecte, aquest nou llibre que encara té...
està mitges.
A dintre l'ordinador, perquè entenc que s'escriu amb l'ordinador, Àngel Guàrdia. Però d'entrada el que ara ha sortit, i que entenc que ha sortit allà i ha sortit aquí, també s'ha vist aquí i allà,
sí.
És Entre la Segarra i Guinea Espanyola, Más de 4.000 quilòmetres i una vida. Aquesta història que doncs, busca explicar aquesta part més o menys desconeguda d'una immigració que surt de les terres de Lleida i que se'n va anar, diguem, a buscar-se la vida en una Guinea que es va convertir en colònia després de la pèrdua de Cuba o en l'última època de l'existència de Cuba. Volíeu dir?
Sí, no, alguns van anar allà i venien de Lleida. De tots modos, la finca era cara i la gent de diner vivia a Barcelona.
Clar, no. Bé, allà anaven els que treballaven.
Exacte.
Hi havia uns que treballaven i uns que vigilaven els que treballaven, però
sí,
clar,
sí.
Els que s'embrutaven les mans vivien a Barcelona, que no s'embrutaven les mans vivien a Barcelona, que els que guanyaven més diners, no?
I home, conèixer la cultura dels bubis, per exemple, o dels fang,
que són les tribus,
bueno,
que hi havia.
Es pot veure per aquí dintre.
Ho teniu tot aquí explicat. És aquest llibre, aquest segon llibre, com ens explicava d'Àngel Guàrdia Ferran, que s'ha publicat, es va publicar també ara pels vols de Sant Jordi, es va presentar en el seu dia també a la Biblioteca Santiago Rusiñol. Àngel, moltes gràcies per haver-lo vingut a presentar.
Gràcies a vosaltres.
Us esperem quan presenteu el nou, que m'heu dit que el subtítol explica moltes coses, però no m'heu dit ni títol ni subtítol del llibre de l'Ossisco.
Bueno, no, lo que no l'he posat encara, però era el que et comentava.
A veure, que
les circumstàncies que rodegen un naixement li marquen tota la vida.
D'acord. Doncs queda clar que amb aquest preàmbul ja podem començar a imaginar per on poden anar les coses. Àngel, repeteixo, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies també.
I que vagi molt bé. Sort.
Bueno.